L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que es diu l'informatiu Emute i que avui, dimarts 21 de maig, un dia més, us oferim unint esforços des dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a Emute. Temps d'actualitat que diàriament obrim a ritme de titulars i un temps que avui encetarem parlant de les plataformes d'afectats per la hipoteca de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que vigilaran que es complisquen les bonificacions de plusvàlua als afectats per desnonaments. Seguirem destacant els 10 anys de trajectòria i els més de 400 nens i nenes que han passat pel centre obert de l'Oliveta a Santa Bàrbara. Demà, Amposta acull la trobada de centres oberts que hi ha al territori. Aquest proper cap de setmana es commemora el Dia Europeu dels Parcs Naturals. Parlarem de tota l'activitat que s'hi prepara, de la mateixa manera que coneixerem que a Alcanar, també el proper cap de setmana, se celebren les primeres jornades de la dieta mediterrània. Parlant de festes i celebracions, Amposta celebrava el passat cap de setmana una nova edició de la Festa del Mercat a la plaça, recordant l'Amposta de principis de segle. Recordarem com va anar aquesta festa i passarem balanç també a la celebració del primer trofeu de l'Ametlla de Mar de Ball Esportiu. 500 ballarins es van aplegar en aquesta competició, puntuable per al rànquing nacional. Per últim, a l'informatiu d'avui destacarem també que el Consell Comarcal del Baix Ebre inaugura una àrea de lleure a l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes que, si us interessen, de seguida comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja avui el nostre temps d'informació amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Les plataformes d'afectats per la hipoteca de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han posat a treballar per controlar que es complisca la reducció de l'impost de plusvàlua als afectats per desnonaments en aquells municipis que han aprovat aquestes bonificacions. El portaveu de la plataforma tarragonina, Joan Bel, recorda que estaran atents perquè no queden en promeses sobre paper mullat i que els ajuntaments complisquen. Joan Bel.
Una cosa és el que s'aprova a l'Ajuntament i al ple de l'Ajuntament, i l'altra cosa és que se dugui a la pràctica. I aquí estem nosaltres fent el seguiment, perquè fins que no veiéssim que això és real, pues no ho afirmem, no? O sigui, perquè de bones intencions ja sabem que sempre n'hi ha, però que el que estem vigilant i controlant que, bueno, i fent el seguiment, perquè se faci, perquè realment se porti a terme, no?
La plataforma d'afectats per la hipoteca celebra la mesura perquè ajudarà moltes famílies a alliberar-se de part del deute hipotecari, però ha demanat als consistoris que l'apliquen, que ho notifiquen a les administracions recaptadores perquè no s'acumulen demores i interessos sobre la recàrrega econòmica dels desnonats. Segons una informació publicada per l'Agència Catalana de Notícies, de moment, Amposta i Reus han aprovat aquestes bonificacions i s'espera que Tarragona ho faci en el proper ple municipal. Poblacions com Bellvei, el Baix Penedès o Ulldecona, al Montsià, ja ho estan aplicant. Justament a Ulldecona, la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre i de Tarragona han celebrat aquest passat cap de setmana una jornada informativa i festiva. S'han ofert tallers, xerrades i activitats d'oci. Una taula rodona sobre l'obra social de la plataforma va centrar també l'acte principal de la jornada.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en UTE.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. En els últims 10 anys, més de 400 nens i nenes de la població han passat pel centre obert L'Oliveta. Demà, Amposta acollirà la trobada dels centres oberts que hi ha al territori, el nivell d'èxit obtingut pels centres en els objectius d'incidència que es marquen per a cada usuari es xifra en un 60%, tal i com avui, des de la seva crònica, des de la Plana Ràdio, ens explica Josep Roig.
Demà dimecres, Amposta acollirà la trobada de centres oberts de les Terres de l'Ebre, en el que hi participen els 7 centres oberts que hi ha a tot el territori, entre ells l'Oliveta de Santa Bàrbara. La trobada enguany té com a novetat la participació també tant de la resta de professionals de l'àmbit com els regidors de serveis socials i alcaldes de les nostres localitats, als que es donarà a conèixer la tasca que realitza des dels diferents centres. Aprofitant aquesta trobada, la Plana Ràdio va parlar fa uns dies amb Montse Tomàs, responsable del centre obert l'Oliveta del nostre poble, qui, entre altres serveis que ha donat el centre al poble en els 10 darrers anys que porta donant servei, cal destacar els més de 400 infants que han passat pel mateix.
Jo crec que són sobre uns 450, una cosa així. Clar, que en cada curs només ne pots tindre 30, tot i les altes i les baixes, per ràtio només ne podem tindre 30 cada curs. Tot això a banda del casal d'estiu, clar. Uh-huh.
Els centres oberts, recordem que són uns espais on s'apleguen infants i adolescents per viure l'experiència d'un temps d'oci diferent, lúdic i educatiu. Actualment són un recurs tècnic important per prevenir, intervenir i fer seguiments d'infants i adolescents, alguns en risc social, així com també per fer prevenció de la població infantil i juvenil en general i donar un suport a les famílies del territori on aquest servei estigui ubicat. La coordinadora d'atenció primària dels serveis socials a la capital del Montsià, Marita Ramírez, xifrava en un 60% en l'IBE d'èxits obtinguts sobre els objectius que els professionals dels diferents centres es marquen per cadascun dels plans individualitzats i que adapten als diferents perfils dels joves usuaris. La dada es basa en un estudi realitzat pels centres ebrencs sobre la incidència que han tingut en els infants acollits els darrers 10 anys. Escoltem Marita.
Tot va sorgir arrel de que vam tenir una reunió amb la directora del Servei Territorial i una mica reclamant de dir, és que els centres oberts no se'n poden anar a pique perquè es necessita. Però realment ens adonàvem que no teníem dades objectivables, saps? I a partir d'aquí el que han fet ha sigut un estudi dels últims 10 anys de tots aquells menors i adolescents que han passat pels centres. Han creat com una espècie d'ítems de valoració, val? Pues, quina ha sigut la incidència, a partir d'aquí com valoràvem la incidència, de manera que tothom valorés el mateix i des del mateix prisma. I mirar quin ha sigut el nivell d'èxit, val? Uh-huh. Entenent com a èxit que fins a quin punt hem aconseguit aquells objectius que ens imposant-nos de cara a cada menor. Vull dir, quan entra un menor sempre se li fa un pla d'intervenció individual i ens marquem uns objectius a aconseguir. Te diré que estem sobre una mitjana d'un 60%.
La jornada començarà a les 9 del matí i finalitzarà a les 6 i mitja de la tarda. El decurs de la mateixa es presentaran a les autoritats aquestes dades i es duran a terme diferents ponències i una taula rodona. Actualment, a tot el territori ebrenc hi ha centres oberts a Tortosa, Ullacona, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Deltebre i Amposta, on en tenen dos cadascun.
Gràcies, Josep. I de Santa Bàrbara, on anem cap al Delta, aquest proper cap de setmana es commemora el Dia Europeu dels Parcs Naturals. Des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La Unió Europea va instaurar el 24 de maig com la Diada Naturalista amb motiu de la creació del primer parc europeu. L'objectiu principal d'aquesta jornada, que repeteix anualment, és apropar les futures generacions als valors excepcionals, únics i irrepetibles dels nostres espais naturals protegits. Els Espais Naturals de Protecció Especial Catalans, com cada any, també se sumen a aquesta iniciativa i per això el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza diversitat d'actes. Una jornada de portes obertes i visites guiades a l'Ecomuseu i la Casa de Fusta, una xerrada sobre els principals hàbitats i espècies d'ocells, un curs de fauna marina del Delta de l'Ebre, una sortida en bicicleta per conèixer a fons les bases de l'Encanyissada i la Tancada i fins i tot una travessia per la badia dels Alfacs, tal i com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
Com cada any, la data més pròxima, el 24 de maig, celebrem el Dia Europeu dels Parcs per commemorar la primera creació d'un parc natural europeu, que en aquest cas va ser el 1909 a Suècia. Aquí al Delta d'Ebre coorganitzem diverses activitats aquest cap de setmana. La primera és una xerrada sobre els ocells que farem a la Biblioteca d'Alcanar. El dissabte tenim tres activitats. Una és la clàssica sortida en bicicleta per a conèixer a fons les bases de l'Encanyissada i la Tancada. Com a novetat, aquest dissabte hi haurà un curs per a conèixer la fauna marina del Delta. I també totes les persones que estiguin interessades a visitar les exposicions de l'Ecomuseu i la Casa de Fusta doncs podran gaudir de l'activitat gratuïtament.
Per més informació sobre la celebració al Parc Natural del Delta de l'Ebre del Dia Europeu dels Parcs Naturals, podeu visitar la pàgina web parcsdecatalunya.net o bé trucar al telèfon 977 48 21 81.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I l'actualitat de la jornada ens porta avui també a Alcanar, població que celebrarà el proper cap de setmana les primeres jornades de la dieta mediterrània. Unes jornades que s'enmarquen en la línia engegada per l'Ajuntament per tal d'oferir a la població diferents tipus de formació. La regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament Canareu, davant la difícil situació actual del món laboral, va decidir d'iniciar una sèrie d'actuacions per tal de facilitar a la població en general la possibilitat d'oferir diferents tipus de formació per tal d'ajudar i donar suport en la recerca de feina a persones de diferents perfils i especialment a persones adultes. Així ho explicava en la roda de premsa de presentació la titular d'aquesta àrea, l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Estem aquí a l'Ajuntament d'Alcanar per a fer la presentació d'un projecte que quan me'l vam presentar a l'Ajuntament vam considerar que era molt interessant perquè lligava plenament en la línia que des de la regidoria d'ensenyament hem engegat en aquesta legislatura d'oferir a la població en general diferents formes de formació. Com tots sabem, la situació que estem vivint en aquests moments és una mica difícil i hi ha moltes persones que se troben en una situació d'atur que mai havien viscut. Dins, diguéssim que per a donar suport a aquestes persones, hem engegat uns diferents projectes de formació que van dirigits a persones en diferents perfils, però sobretot van dirigits a persones adultes que volen tornar a engegar la seva línia d'educació que van deixar en el moment en què es van posar a treballar. Quan vaig conèixer a aquests homes que m'acompanyen avui, que després vos presentaré, la proposta que ens van fer va ser, vam considerar que era molt interessant perquè lligava perfectament en una situació actual que va en el tema de la formació i en el tema de promocionar aquells productes que són típics i característics nostres, dels que evidentment tota la vida ens hem omplert la boca, que són les nostres mandarines, el nostre oli, els nostres llangostins, o sigui, aquells productes que són característics de la nostra zona i que formen part de la dieta mediterrània, que de fet és el nucli principal d'aquest projecte.
En aquest marc, el proper cap de setmana, els dies 25 i 26 de maig, a Alcanar se celebraran aquestes primeres jornades de la dieta mediterrània, organitzades per la Mediterranean International Wellness University, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcanar, l'empresa S-Health i l'hotel Carles III, també amb el suport del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, Cresca, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya. Unes jornades que, segons assenyalava la mateixa regidora, a més de ser un tipus de formació molt interessant, permetran també, com deia en les seues paraules, promocionar productes característics del nostre territori. En la mateixa roda de premsa celebrada divendres passat a l'Ajuntament d'Alcanar per presentar les jornades, el director de la Mediterranean International Wellness University, Xavier Resa, explicava i presentava la seva entitat, ressaltant que el seu objectiu és crear un centre d'estudis basat en els beneficis terapèutics de la dieta mediterrània. Resa explicava que aquestes jornades neixen d'una iniciativa emprenedora basada en un producte que tenim al nostre abast, com és la dieta mediterrània, que és un gran producte d'aquest país i que cada cop té més ressò i acceptació tant a nivell nacional com internacional. Apuntava també que s'havia escollit el municipi d'Alcanar per celebrar-les per una sèrie de raons, però que es podrien resumir en una frase. Alcanar és un municipi mediterrani i, per tant, el millor lloc per parlar de la dieta mediterrània. Per la seva banda, el delegat de l'entitat a les Terres de l'Ebre, Abiel Martínez, afegia que el projecte vol posicionar el municipi d'Alcanar com una escola referent a nivell internacional de la dieta mediterrània. Aquesta iniciativa, que va sorgir a partir de la secció del Cresca de la Universitat Politècnica de Catalunya, compta amb el suport de l'empresa S-Health, la qual cosa li atorga evidència científica a tota la formació i a la difusió dels beneficis terapèutics que té la dieta mediterrània. El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari és un centre ubicat dins la Universitat Politècnica de Catalunya destinat a fer la transferència de tecnologia cap a les empreses en el sector alimentari. El seu director, Josep García, explicava que aquestes primeres jornades de la dieta mediterrània és un dels projectes importants als quals dona suport el Cresca i tenen l'objectiu de donar a conèixer un patrimoni que en aquests moments està declarat patrimoni immaterial de la humanitat. D'altra banda, destacava que aquest projecte serà l'inici d'altres activitats a desenvolupar al municipi d'Alcanar. Les jornades seran un primer pas i a partir d'aquí la intenció és començar a desenvolupar activitats centrades, si tot va bé aquí a Alcanar, que han de conduir a tota una sèrie d'estudis que puguen facilitar la difusió de la dieta mediterrània. Per a més informació o tots aquells que s'hi vulguin inscriure poden consultar la pàgina web mediterraneanuniversity.com o també a través del correu electrònic info@mediterraneanuniversity.com, així com els telèfons 902 009 944 i 668 829 898.
Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. El dia 2 de juny, l'Ametlla de Mar és vist de gala. Més d'un quilòmetre de catifes, recorreguts fantàstics i carrers engalanats. Els veïns de l'Ametlla de Mar amb la tradició de les catifes. I aprofita el dissabte dia 1 per la nit per conèixer la confecció i un dels ambients més bonics de la temporada. 24a edició de les Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar.
L'informatiu Emotel.
Amposta va celebrar el passat cap de setmana una nova edició de la Festa del Mercat a la plaça i ho va fer recordant l'Amposta de principis del segle XX, una cinquena edició, la d'enguany, la de la festa, que ha estat, tot i el temps, tot i la meteorologia, tot un èxit de participació. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, èxit de participació en aquesta cinquena edició de la Festa del Mercat a la plaça, que es va celebrar aquest passat cap de setmana, concretament des del divendres, que va començar la multitudinària cursa enigmàtica fins al passat diumenge, on va finalitzar la festa amb el ball a la plaça de Fidel. Durant aquests tres dies són milers de persones que han passat per la capital del Montsià per disfrutar de les diferents activitats. Així ho explicava la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello.
Bueno, estem molt contents, la gent va continuar sortint i la gent va començar a gaudir des del primer dia fins a l'últim, i tot i fent fred, el dissabte la nit estàvem al de Fidel fent la demostració de ball o estàvem a la taverna de la Lira, i la gent allí aguantant en els abrics els espectacles que es feien. Perquè, com te deia, a vegades ho comentàvem a Womentendo i pensàvem això, doncs, en aquells dies de tardor o de fred, o inclús a festes d'agost a la nit, que fan aquella mala hora, la gent se'n va cap a casa, ja no s'espera al ball, no s'espera. Però és que aquests dies plovia, de sobte se quedava tot buit el circuit i al cap d'un momentet que parava de ploure tornava a estar altra vegada ple de gent. Vull dir, jo penso que està més que consolidat i més que demostrat que la gent d'Amposta disfruta en aquesta festa.
Tant els vermuts endansats com també l'Ampolino, el Cabaret del Grau, la Sarsuela, les diferents activitats realitzades als carrers al voltant de la plaça Major d'Amposta varen ser força atractius per al públic visitant, que tot i la pluja va fer de la festa del mercat a la plaça un altre èxit de participació. I així també ho van comentar en finalitzar la festa els diferents artesans que en número de més de 100 van exposar en aquesta festa del mercat d'Amposta.
Gràcies, Manel. I si la festa celebrada el passat cap de setmana a la capital del Montsià va ser tot un èxit, també ho va ser aquest certamen que va acollir la població de l'Ametlla de Mar, el primer trofeu de ball esportiu. 500 ballarins van participar en una competició puntuable per al rànquing nacional, el Campionat de Catalunya de Clubs i l'Open de Ball Esportiu amb cadira de rodes. És el tema que en la seva crònica avui des de la Cala Ràdio ens explica Francesc Callau.
El poliesportiu municipal Galetet va acollir durant els dies 18 i 19 de maig el primer trofeu de ball esportiu l'Ametlla de Mar, competició que va donar sopluig al Campionat de Catalunya de Ball Esportiu per Clubs i a l'Open Wheelchair o Ball Esportiu amb cadira de rodes. 250 parelles de ball, de 9 anys fins als 70, algunes vingudes d'arreu de l'estat espanyol, van ballar en les seves especialitats sobre el parquet amb el que es va condicionar la pista. Un centenar de parelles representants a clubs catalans van participar en el Campionat de Catalunya, tant en la modalitat d'estàndard com de llatins. 160 parelles en el primer trofeu l'Ametlla de Mar i 5 en la competició de wheelchair. El Campionat de Catalunya es disputà en la competició de clubs i el primer trofeu l'Ametlla de Mar de ball esportiu, que fou puntuable pel rànquing nacional, amb la participació de parelles de ball de Catalunya, però també de Madrid, Galícia, València i altres indrets d'arreu de l'Estat. Pel que fa a les categories, s'hi van donar lloc participants en les categories sub-13, sub-17, absoluta, més de 45 i sènior. José Mollà, president del Making Dance Academy de Ball de l'Ametlla de Mar i Roquetes i organitzador del campionat, es mostrava satisfet, molt satisfet, de com havien anat els dos dies de competició.
El balanç totalment un èxit. Hem tingut més de 160 parelles a nivell nacional, 14 clubs que han volgut participar als campionats de Catalunya. Més de 1.000 persones han passat este cap de setmana per l'Ametlla, en qual, per a mi, un èxit rotund d'organització i sobretot per gràcies a la federació per recolzar-nos i a l'Ajuntament també de l'Ametlla. Però sense dubte un èxit total de campionat. Molt contents.
Per la seva part, Sebastià Cendrós, president de la Federació Catalana de Ball Esportiu, va lloar l'organització i la rebuda que havien tingut a l'Ametlla de Mar.
El nostre balanç és molt positiu, hem estat encantats d'estar aquí, les nostres parelles s'ho han passat d'allò més bé, el municipi ens ha ajudat tant com ha pogut. Penso que és d'agrair que hi hagi municipis que es volquin, un club organitzador també, i sobretot una voluntat de la federació de descentralitzar el que és el ball, donar-lo a conèixer arreu de les nostres comarques, i és evident que a Terres de l'Ebre hi ha un fons molt important del que és la pràctica de l'esport. Nosaltres encantats, i estàvem parlant amb el senyor alcalde de possibilitat de repetir amb noves competicions, nous esdeveniments, per potenciar el ball i sobretot per donar-lo a conèixer també a les vostres terres. O sigui, només em resta que agrair-vos a tots el suport que ens heu donat. Moltes gràcies.
Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també va fer un balanç molt positiu i va agrair l'esforç dels organitzadors.
Des de fa ja un temps tenim un club esportiu de ball aquí a la Cala, Mikey Dance, que està fent una gran feina i en aquest cas voldria aprofitar també no només per agrair-los amb ells aquesta bona feina que han fet, sinó perquè a més han tingut el suport de la Federació Catalana de Ball Esportiu amb el seu president aquí al costat i de tota la seva junta directiva per poder donar suport amb aquesta bona iniciativa, en poder celebrar l'Ametlla de Mar este primer campionat de Catalunya aquí a l'Ametlla de Mar i, per tant, molt content de que se celebri aquí i molt content perquè, de vegades, això significa una dinamització econòmica al municipi, a nivell esportiu també, a la localitat, este cap de setmana.
Pel que fa als resultats, el club de ball esportiu Making Dance, amb seu a l'Ametlla de Mar i Roquetes, va obtenir el campionat de Catalunya en la modalitat d'estàndard i un podi, però a la tercera posició, en la modalitat de llatins. A més, la parella de Making Dance en l'Open Wilshire es va endur la primera posició. Més espectacular fou encara la primera posició en el trofeu nacional a l'Ametlla de Mar de la parella local formada per Albert i Alicia, de 9 anys, i que només fa un mes que ballen junts. El poliesportiu es va omplir d'amics i familiars dels participants, tot i que la presència d'espectadors locals va ser un pèl fluixa.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha inaugurat una àrea de lleure a l'ermita de l'Aldea, amb la finalitat de donar servei als diferents usuaris que transitaran per la nova ruta cicloturística que unirà, mitjançant la Via Verda, el Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha inaugurat aquesta àrea de lleure que s'ha realitzat en els terrenys de l'ermita de l'Aldea. A la inauguració, que es va realitzar en el marc de les festes de l'ermita, hi va assistir el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, l'alcalde de la població, Dani Andreu, i el president del patronat de l'ermita, mossèn Víctor Cardona. A banda, hi va assistir també el vicepresident de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Rollo, el conseller de Turisme, Alfredo Ferrer, i el conseller d'Esports i Joventut, Carlos Gilabert. A més, hi van assistir també diferents regidors i regidores de l'Ajuntament de l'Aldea, així com els diferents membres del patronat de l'ermita. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que des de l'ens comarcal s'està realitzant una aposta clara i decidida per tal de dinamitzar el turisme del territori, impulsant la Via Verda. En aquest sentit, Soler apuntava que aquesta àrea de lleure permetrà als diferents usuaris de la ruta gaudir d'una zona d'esbarjo i relaxament enmig d'un entorn natural immillorable. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, agraïa l'actuació que ha exercit el Consell Comarcal al municipi Aldea i es mostrava convençut que aquesta àrea de lleure esdevindrà un nou punt de trobada per als habitants del municipi, així com també per als diferents turistes i usuaris de la ruta. En la mateixa línia, el president del patronat de l'ermita i mossèn de la parròquia de l'Aldea, Víctor Cardona, es mostrava satisfet pel resultat final del projecte i subratllava la implicació constant i la tasca exercida de l'ens comarcal en l'adequació de l'àrea de lleure. Cardona va voler també agrair les facilitats i la feina realitzada per l'Ajuntament i especialment en la portada d'aigua potable a l'àrea de lleure. Una àrea de lleure promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre que ha representat una inversió de 17.000 euros i que compta amb un panell informatiu per tal de seguir adequadament el recorregut per la ruta, així com taules de pícnic, gronxadors, una font i zones d'esbarjo i relaxament. Per la seva banda, l'Ajuntament de l'Aldea ha executat l'obra de la portada d'aigua potable a l'àrea de lleure i a la pròpia ermita.
Freestyle Show a l'Ametlla de Mar amb els Riders de Insight FM. Diumenge 26 de maig al Complex Esportiu de l'Ametlla de Mar. Show acrobàtic amb Antonio Navas i Marc Pinyol, elegit Rocky de l'any 2012 i presents als X Games de Barcelona. A partir de les 12 i fins les 5 de la tarda, viu una jornada espectacular. Preu de l'entrada 15 euros amb dret a l'espectacle, una rostida i una consumició. Els nens menors de 7 anys gratis. Freestyle Show a l'Ametlla de Mar amb els Riders de Insight FM. Venda anticipada a Moto R&R de l'Ametlla de Mar i Motos Príncep de Tortosa. També al telèfon 637 745 795. Entre totes les entrades se sortejarà un cap de setmana a mitja pensió a l'hotel Ametlla Mar. Organitza la Cala Gas. Freestyle Show a l'Ametlla de Mar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La previsió meteorològica ve marcada per una tarda amb el cel variable. És possible que al Pirineu i al Prepirineu creixin algunes nuvolades i descarreguin algun ruixat local, potser una tronada amb una cota de neu de 1.800 metres, 1.600, 1.800, i també en algunes muntanyes del prelitoral, cap a Prades, Montsant, també cap al sector de Montserrat, Montseny, Guilleries. També alguna nuvolada pot créixer i descarregar algun ruixat. A la resta, temps més tranquil, amb intervals de núvols, potser alguna gota perduda, i pel que fa a les temperatures una mica més altes, valors que poden arribar on més, als 20 o 21 graus. Cap al vespre nit, la tramuntana reforça el nord de l'Empordà, indicant un canvi de temps que demà torna a arribar. No serà pas molt important, però demà arriba un nou sistema frontal que implicarà algunes precipitacions més aviat cap al vessant nord del Pirineu durant tota la jornada, a la Vall d'Aran i zones d'influència atlàntica. També puntualment pot caure algun ruixat a altres punts del Pirineu o en zones del nord del prelitoral. La resta, cel mig ennuvolat, temperatures una mica més altes.
I amb la previsió meteorològica, un dia més hem compartit els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu EMUTE, el d'avui, dimarts 21 de maig, que ha tingut novament el control i edició dels continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. En representació de les emissores municipals associades a EMUTE i dels seus serveis informatius, fins aquí arriba la nostra repassada a l'actualitat d'avui. Us emplacem a la nova cita que, si voleu, compartirem aquí, en aquesta mateixa sintonia, demà, a la mateixa hora i al mateix dial. I llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.